de som sòlids i això no s'esberla, etc, a les portes de la presidència europea i a les portes d'unes eleccions, clar.
Sobre...
diguem, aquest serà un actiu per als seus públics, per als seus votants, important de fer servir. Important de fer servir i important de poder dir nosaltres el que prometem ho complim. O sigui que es podrà fer el discurs. Altra cosa és això, la lletra petita, els terminis que hi hagi, si hi ha carències, si no n'hi ha, i això ja ho veurem. Però crec que més enllà de la llei que sigui, tocava una llei d'impacte amb els dos donant-se de la mà. Perquè, si no, la cosa grinyolava molt, i perquè Pedro Sánchez necessita que o Podemos cedeixi amb Yolanda i tots vagin amb Yolanda, o Yolanda cedeixi amb Podemos i tots vagin amb Podemos, perquè no pot anar a unes properes eleccions generals amb aquest espai de l'esquerra trencat, perquè llavors no sumaran. És que no. L'interès és mutu.
Sí, jo crec que el factor determinant és aquest. Aquesta setmana, les mitjanes d'enquestes, malgrat la gran presentació en societat de Sumar, que estèticament va ser molt impactant, que va tenir molt de ressò, i que jo crec que per les seves, pel consum del seu electorat, de l'electorat propi, probablement va funcionar, però el cas és que després les enquestes el que han dit és que amb tot aquest xivarri, Junts o separats perdien a l'entorn de 20 diputats. Clar. És a dir, el govern actual no repeteix ara mateix. Per tant, és, jo crec que és una urgència començar a demostrar que efectivament poden ser efectius, perquè és el que li ha passat al govern del PSOE i Podemos durant tota la legislatura. Han fet coses que són molt importants pel seu electorat. Jo crec que la pujada del sou mínim interprofessional, que a més és una pujada que no té cap cost pel govern, de fet té ingressos i se la mengen els empresaris, però és un gran èxit. O sigui, qualsevol altre govern d'esquerres, amb tot el que ha viscut, només aquesta pujada hauria d'anar com un tiro.
I la reforma laboral.
I després està la reforma laboral, però només això... Uh-huh. I no els està funcionant perquè s'estan destrossant entre ells mediàticament i el que fan, que fan bé com a mínim pel seu públic, pràcticament no li treuen rendibilitat política.
Sí. Sí. És un moment també molt interessant perquè, sobretot per la qüestió del topall dels lloguers, crec que el PSOE aquí té una pedra a la sabata, que és Madrid, perquè una llei com aquesta... per ciutats com Barcelona i Madrid serà molt important, i difícilment a Madrid el PSOE podrà capitalitzar-la gaire, perquè prou de feina té per dir existeixo.
Vet aquí la
importància. Sí que l'entorn de Jaume Collboni segurament l'agrairà bastant en el cas de Barcelona.
Vet aquí la importància, perquè a més la candidatura Collboni ja ha fet saber que Pedro Sánchez serà molt a Barcelona durant la campanya.
Bueno, de fet, ha vingut tres dies en els últims 10, no?
Això. I entra... No, i que Barcelona i València estan a tocar. Llavors va bé, un dia pots fer dues coses. Perquè allà també s'hi juga part dels
quarts. Sobretot et va bé que et vagi bé a Barcelona i a València.
Ah, correcte.
Sobretot necessites
molt diferent.
Sobretot necessites que et vagi molt bé a tots dos llocs.
I no està gens clar ni en l'una ni en l'altra.
Exacte. Roger, digues que et sent.
Sobre el tema de Madrid, està clar que el PSOE aquí gairebé no existeix, o sigui, els candidats que tenen són irrisoris i perdran clarament tant a la capital com a la comunitat. Però està bé que la mesura es plantegi i que funcioni a ciutats com Barcelona i València, és cert. I és clau perquè aquests dos territoris, i sobretot València, que ara estem parlant molt aquests dies de València, són els que acabaran marcant la direcció d'aquestes eleccions autonòmiques, i les que influiran, que serà el resultat, el mapa que tinguem d'aquestes eleccions, influirà sobre les generals. I després, Pedro Sánchez té un problema, i l'ha tingut durant tota la legislatura, que és més enllà de les... diguem, de les pedres que es posa ell mateix a les rodes i de les dificultats que hi ha en la consistència del govern de coalició, té una classe, té uns mitjans de comunicació, especialment els de Madrid, que són molt hostils, i per tant li acaba, cada mesura que adopta realment és contrarrestada ràpidament per tota una sèrie de mitjans que posen en dubte l'acció de govern, que posen la punta sobre les discrepàncies internes, i aquesta ha sigut la, jo crec que és la qüestió que que pot marcar el final de la legislatura. És veritat que Sánchez té una cosa bona i que és important, que és la situació econòmica. Ara, aquests dies ha estat fent campanya a tot arreu i el primer que explica doncs, és això. Gràcies a aquest govern i a les seves polítiques hem tingut una sortida de la crisi social, hem augmentat el salari mínim interprofessional, però l'estat d'opinió, si us fixeu, no acaba d'acompanyar tot això. I és una mica estrany. En el moment en què hi ha una situació de benaurança econòmica, que s'ha superat una crisi, igualment una bona part de l'opinió pública té una visió sobre el president molt, molt negativa.
Bé, perquè acabes anant al supermercat i, no sé, avui no ha sortit.
Avui ha sortit. 16,5% els aliments. La inflació, ho dic perquè la gent ho anirà veient, la inflació està al 3,1, vull dir que és una bona dada, una bona dada tenint en compte que venim d'on veníem, com que això es fa per comparació, doncs vull dir, no és el miracle que hagi arribat, sinó que l'estadística té aquestes coses. Però el menjar, més d'un 16% d'encariment.
Sí. I per això no es veu, diguem, l'impacte directe, però també és cert que això la gent, primer, no té ni per què saber-ho, i segon, no té per què, diguem, confiar-hi. Igual que la pujada és molt ràpida, el descens és més progressiu, no? I el descens potser, al final de la legislatura es pot posar més en valor per part de Pedro Sánchez que no pas ara el mes de maig, que encara això ho tindrà molt apretat. Però és veritat, i coincideixo, que el gran argument etern del Partit Popular, de nosaltres som els que sabem gestionar els calés i nosaltres som els que traiem el país dels embolics i de les penyores que deixa tota l'esquerra sempre que ha governat tal, ara Feijóo no ho pot fer servir. No ho pot fer servir. A banda, Feijóo, diguem, no és el personatge més hàbil que hem conegut, perquè ha tingut algunes relliscades, diguem, molt importants, i Pedro Sánchez és hàbil i és reconegut arreu on va. Totes li ponen, també, perquè té una possibilitat, diguem, de comprar loteria alta, perquè sempre hi ha un condicionant.
T'he de dir que Feijóo
va passar unes setmanes que estava de que se'n anava a Davos i
Don
Pedro, no? I després se n'anava a Europa i Ursula von der Leyen, Don Pedro. I després, pel camí, resulta que el xinès, mentre està volant, diu, potser aquí truco, tal. O sigui, està tinguent, amb una relativa assiduïtat, impactes molt potents en el que seria el macro.
Sí.
Jo diria que el micro li costa més arribar. Perquè, clar, el micro és la llei de l'habitatge. Aquest és el micro, i per això es necessita micro, perquè el macro, perquè arribi a ser micro, necessita massa temps.
No, llavors, que és un escenari en què ja li anirà bé per confrontació amb el Partit Popular, si cal, i el que hagi de rascar amb el... Perquè el Feijóo ha estat una mica amagat aquesta setmana, Roger, a Madrid.
Sí, bueno,
t'he de dir que no ho he entès massa, perquè tampoc hi ha tants presidents de govern a qui li marxi la principal empresa constructora del país i el cap de l'oposició no hi era ni se l'esperava, diguem-ne.
No, ha anat fent actes, el que passa que té poc impacte perquè el que diu està molt repetit, o sigui, realment no són capaços d'innovar gaire sobre els discursos.
I amb el tema, això és un problema, Roger. Vull dir, ell pot tenir-ho més o menys repetit, però no marxa cada setmana a Ferrovial d'Espanya.
Ja. Sí. Bueno, sí que ell n'ha parlat, eh?
N'ha parlat, però té la competència de
Ayuso. Viciat... Perdó, Iba, digues.
No, dic que n'ha parlat, però té la competència d'Ayuso, que sempre parla més fort.
Sí, està clar que, a més, que Ayuso cada dos per tres li pren el protagonisme, i, a més, que fa de mala... És una peça una mica complicada, el tema de Ferrovial, perquè tu pots atacar el govern espanyol i dir que ha sigut culpa de les seves polítiques, cosa que, per exemple, doncs va fer el PP ahir, no? Però al final hi ha una línia molt fina entre fer un discurs criticant el govern espanyol i quedar com un partit al que ja li va bé que li marxi la principal empresa constructora del país o d'autopistes. I crec que això és un element que fins i tot el PSOE podria utilitzar en algun moment, eh? O sigui, marxa una empresa i el PP es dedica, en comptes de demanar l'empresa, o la CUE, igual, eh? En comptes de demanar l'empresa, escolti, no quedis aquí, no, aplaudeixen i permeten que amb el seu discurs doncs facilitar la marxa. I després hi ha un altre element, que és que Feijóo, com dèieu, amb el tema econòmic, no pot treure bandera, i a més està constantment buscant elements de confrontació que no li acaben de sortir bé. Si us fixeu, que tots els elements que han anat posant sobre la taula al final han acabat desvirtuats, perquè no hi ha realment una proposta alternativa. Jo crec que Feijóo té els mitjans de comunicació i això li donarà un turbo d'aquí a final de la legislatura. Està clar que se l'ha ajudat, però com a candidat si no guanya aquestes eleccions, o si no pot governar en aquestes eleccions, doncs es retirarà i marxarà cap a casa. Mm.
Jo crec que hi ha dos factors. D'una banda, Feijóo és veritat que és víctima de, per mi, el gran error d'oposició que ha fet aquests últims mesos, que és el de voler recórrer a Europa perquè faci oposició al govern espanyol. I això, al final, fa de difícil explicar. O sigui, això ho poden fer Vox o Ciutadans, que són partits que no aspiren realment a governar mai a Espanya. Però un partit que aspira a ser partit de govern, anar a buscar que la Unió Europea faci d'oposició contra el govern actual, té difícil explicació, i això li ha sortit ha sigut un tret al peu. I d'altra banda, Feijóo ara és conscient de que la batalla és dels presidents i alcaldables, que ho tenen força bé. A Madrid ho tenen guanyat abans de començar, però fins i tot a València, per exemple, els candidats a València tenen moltes opcions de recuperar l'Ajuntament i la comunitat. A Sevilla hi ha enquestes que diuen que els hi poden prendre la capital al PSOE, que això ja seria l'hecatombe mundial. I probablement està fent en aquest sentit el més intel·ligent, que és deixar que brillin els seus candidats que tenen més opcions.
I també, no sé, això el Roger ens ajudarà. Però jo crec que Feijóo va exportar la forma de governar Galícia i la va voler implantar a tot l'Estat. I és que la diferència és entre 10 i 0, no? Perquè Galícia és una societat, diguem, molt especial, molt ruralitzada, amb una tradició molt diferent de la resta. I llavors fa aquesta mena de... S'emporta tot l'equip de Galícia a Madrid i, clar, allà en un caixa és oli i aigua. No?
Sí.
Roger, una mica, no? Els seus principals assessors, el seu DIRCOM, etcètera, doncs són gent que treballa com quan estaven a Galícia, on, òbviament, el poder del govern era
sí, però tu, per molt que et portis polítiques que vulguis traspassar perquè tens aquesta... No sé si té tant un problema de polítiques com de presència. No? És a dir, si tu surts i li preguntes al comú dels ciutadans quina opinió en té Feijóo sobre la marxa de Ferrovial, més enllà de que hagi entrat més o menys, de que tingui el risc, què en pensa? Només saber-ho, que hagués aparegut als titulars dels mitjans de comunicació, què en pensa Feijóo de Ferrovial, no dic que no ho hagi dit, dic que no ho sap la gent, no? Que segurament aquest és el problema principal que té ara Feijóo, és que no hi ha manera que col·loqui un missatge. Després podríem entrar a discutir el missatge, o la política, o si és més gallega o massa gallega. Però és que no ho sabem.
Però és que
bueno, lliga una mica, perquè ell ja estava acostumat a Galícia a tenir un control absolut i ferri sobre els mitjans de comunicació, i a Madrid passa que segurament qui té més control que ell és Ayuso.
Correcte.
És a dir, els mitjans de la dreta de Madrid són bastant més de dretes del que ell representa com a candidat. Ell, quan va arribar a Madrid, pretenia exportar i portar a la capital aquesta manera de fer, com dèieu ara, gallega, una mica un PP més plural, en què hi havia més sensibilitats, que hi cabien més maneres d'entendre el que és el PP i el que és Espanya. I realment el que s'ha trobat al final és que ha d'acabar encaixant ell, les seves polítiques, en el discurs mainstream del PP, que és que Espanya és una i no 51, i que d'alguna manera tot ha de ser un PP molt de dretes, un PP gairebé reaccionari en alguns moments. Ha recuperat aquella pugna que hi havia entre Casado i Vox per veure qui ocupava l'espai de més a la dreta, i al final doncs tot l'exercici, diguem, jo tinc la sensació de que és una suma zero, perquè al final ni el PP ha canviat tant el discurs ni hi ha hagut un canvi de fons dels seus plantejaments, i per tant doncs tenim el mateix que teníem amb Casado, però jo crec que amb un candidat pitjor, perquè s'expressa pitjor.
Sí, i al final, quan hi ha intervenció, surt més a compte des del punt de vista periodístic, disculpeu, anar a escoltar la compareixença de la Cuca Gamarra, no? que t'adona més, una mica més de sang, que no pas amb ell. I a més, les vegades que en el Senat han coincidit i han debatut amb Pedro Sánchez, ha perdut. Llavors...
El que passa és que hi ha una diferència substancial amb Casado, i és que segons com vagin aquestes eleccions, els barons que guanyaran més enllà de Madrid són barons de l'òrbita de Feijó. I aleshores el que sí que podem començar a veure és una altra vegada l'eterna batalla entre el PP de Madrid i de la resta d'Espanya, perquè Juanma Moreno és de Feijó, el que puja a València és Feijó. Vull dir, que el que no ha aconseguit traspuar en el, seu, en el missatge oficial del PP, sí que ho està aconseguint en el control territorial del partit. I aquí té molt més poder, sí, molt més poder
que el PP de Galícia. Crec que comença a necessitar que algú surti a defensar-lo de tots aquests seus, saps? Perquè si tots són teus però ningú surt a dir-ho, tens un problema. Roger, mira, ara veig que a 12:15 surt Esquerra i Bildu. Ho dic perquè tornarem a tenir la fotografia de com, la majoria de la investidura. Vull dir, ja hi tornem a ser. És a dir,
la majoria de la investidura, que són pinipon.
Sí, bueno, ja, no, però que estem aquí. Vull dir que hi haurà... és a dir, també és simptomàtic que Espanya, com va dir ahir Pedro Sánchez, tindrà la primera llei de la història del país, i els primers que sortiran a explicar la primera llei de la història d'Espanya de vivenda seran Esquerra i Bildu.
Sí, sí. I sí, recordeu que quan es van...
Que volen marxar.
Abans que es repetissin les eleccions...
Volen casa, de moment volen una casa.
Abans que es repetissin les eleccions, va comparèixer Esquerra i Bildu a demanar ordre, calma, i que es posessin d'acord, que dius, ara sí que ja tot, diguem, desencaixa, no? Perquè els que normalment ho haurien de trencar tot. Però l'oportunisme té això. L'oportunisme també té això, que és tenir 10 minuts de vida als mitjans, perquè llavors, clar, pum, vindrà la... No, vindrà
sí, però fixa't que és, fixa't que és l'exemple contrari del, del que estàvem parlant, eh? És a dir, fins i tot estem en un escenari, si vols veure-ho així, en què Esquerra i Bildu aconseguiran fer el que Feijó no hi ha manera que aconsegueixi.
Oi tant.
I al final Esquerra i Bildu són els que garanteixen l'estabilitat d'Espanya, eh?
Exacte.
I això és un element important.
I l'únic que... seguirà fent Feijó, Ayuso, Cuca Gamarra, etcètera, és Sánchez pacta con los que quieren romper España, romper España, i ja està, i seguirem allà mateix, que és com diu el Roger, no innova gens en els missatges, no? O sigui, està dient el mateix, està dient el mateix, que és romper España. Bé.
En fi, falta una hora i mitja, encara no, vull dir que d'aquí a una estona coneixerem els detalls d'aquesta llei, que més enllà de tota aquesta discussió jo crec que és molt interessant. Bàsicament, aquí hi ha una qüestió de fons que és molt important. Aquí a Catalunya es van fer una sèrie d'exposicions legals, teníem una llei, hi havia una limitació dels preus dels lloguers i tot això va saltar pels aires perquè es va portar al Tribunal Constitucional i es va dir que la solució per desencallar allò que estava bloquejat al TC era el contingut d'aquesta llei. I, per tant, és una llei molt important en el cas de Catalunya, en el cas de Barcelona, però no només. Les zones tensionades de lloguer no només era Barcelona, és també l'àrea metropolitana. En depenen molts d'aquests lloguers i contractes de lloguers que s'han fet els darrers anys, que ja hem anat explicant que s'havien anat fent amb tota mena de subterfugis per veure què acabava passant amb aquesta limitació i, per tant, és més enllà de la discussió política, a efectes pràctics hi ha molta gent que avui necessitarà saber exactament què diu aquesta llei de vivenda. Després ja la discutirem, perquè segur que la llei haurà de dir que és un gran tenidor i que no, i si són 10 o 28 o 1.000, tot això ja ho discutirem.
Però hi haurà coses que tenen tot el sentit, però... que és la vivenda oficial no ha de deixar de ser vivenda oficial i no pot vendre's al cap de no sé quants anys i fer negoci, etcètera, etcètera. I llavors, ara, el límit dels lloguers, això és un debat.
Que ens afecta, és un
debat que li dona al PP i a Ciutadans, i per molt més que ho ha pactat amb els independentistes que volen trencar Espanya.
En fi, va, que pràcticament passen 5 minuts, 1:15. Bon cap de setmana.
Moltes gràcies.
És un plaer que ens hagueu acompanyat, com sempre. Roger, que vagi molt bé i merci, eh? Setmana que ve et dono festa. A canvi, la setmana vinent et dono festa. Mira, que et sembla així. Així no cal que corris. Ja has corregut avui i ja ho tenim fet.
Fins la següent, doncs.
Que vagi molt bé. Va, que fem una pausa per la publicitat i seguim.
Ràdio Estel.
Una una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana l'herbularis, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
La Lina, en Josep, la Ruth, l'Àngela, en Ramon. Més de 4 milions de persones reben cada any l'ajuda de l'Església. Per ells, per tu, per tants. Marca la X de l'Església a la declaració de la renda. Por tantos punes.
Del 12 al 26 d'abril, l'Auditori omple de música antiga les esglésies de Barcelona. El Festival Llums d'Antiga portarà l'Ensemble Obosom, Cantoria, Olea de Sandre Anzumas d'Ànfora, entre d'altres, a Santa Maria del Pi, Sant Just i Sant Pastor i Sant Pau del Camp. Entrades a auditori.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja, bon dia.
Bona vesprada, Pol Marçà.
Ben
Marçà.
Tornat, eh?
Home, gràcies.
Sabia que t'agradaria, eh?
Vas aprenent.
Això només ho dic, no ho dic a tothom.
A tothom. A tothom, sense excepció. Excepte a mi, fins que et vas dir, no sé què passa, que a mi no em dius ben tornat.
No sé.
És que m'interrogava el tema. Sí. T'ho vas dir repetides vegades.
Avui em feies menys il·lusió.
Home,
i mira que me'n fas molta, perquè no hi ha millor senyal en una setmana que la teva presència en aquest estudi.
Però no per mi mateix, sinó pel que simbolitzo. Escolta una cosa, què tal la setmana de retorno?
Llarga.
Llarga, eh? Ara parlarem. Ara parlarem, sí? Perquè aquesta no ha estat una setmana qualsevol, ha estat una setmana d'aquelles que ens desquadren la configuració dels teus dies. A veure, fem una mica de la vida segons Pol Marçà. Vinga, ajuda'm, Pol. En una setmana normal, dilluns és prou terrible...
Però encara...
Perquè vens adormilat i tens tota la setmana per endavant. Mm. És així, no?
Però no és el pitjor dia, eh?
No, però nivell de dificultat de 0 a 10, un dilluns...
Un 7.
Un 7. Va, està bé. És notable.
Està bé.
Dimarts és l'infern.
10.
Perquè ja tens acumulat l'esforç del dilluns, però
No, és un 10. És un drama.
Encara que et queden dies per patir. Dimecres arranca molt... Si no ho tinc mal entès, eh? Arranca molt malament...
Arranca amb un 9...
I quan entres al programa és Mordor, però quan surts és un 6.
Ja és un 6.
Perfecte. Dijous ja tot fa baixada una mica.
Entre el 6 i el 5.
El 5. I divendres és el cel, no? És,
divendres, és quan
Bahala,
et veig a tu...
El Bahala.
Quan et veig a tu divendres,
però llavors,
ja s'arregla tot.
Una setmana que comença dimarts, com són les variants?
És un desastre.
Et desquadra tot.
Sí.
És com una formigueta que ja has perdut el... No? Allà la cua.
Les setmanes que comencen en dimarts... O sigui, comencen molt bé,
sí,
perquè és un dia menys, però allà no quadra res.
No quadra res. Estàs despistadíssim.
És fatal.
Fatal. Tu, però ara
si
estàs...
Jo amb això sóc com un nen petit. Saps que els hi canvies l'horari
amb això
i ho arrosseguen?
Home, i tant.
Doncs a mi aquestes setmanes...
Que
les agraeixo, vull dir, no... Prefereixo 4 que 5, clarament, eh?
Val.
Totes fossin de 4. Val.
Per cert, això de...
Però fa difícil de gestionar.
Això de la setmana laboral de 4 dies ho tenim a tocar, això, eh?
Hi ha unes... Si l'altre dia ho deia, ja hi ha una subvenció...
Sí?
Està publicat al BOE, són de 100.000 euros.
Està bé.
Jo crec que...
I entrem, TH,
sí, però abans algú em va dir, però és només per la indústria. Bueno, doncs ja farem alguna cosa industrial.
No, però és qüestió d'interpretar...
Ja farem alguna cosa industrial.
Exacte, ja parlarem amb qui sigui. A més, clar, una operació tornada, qualsevol emissora que vulgui un mínim de qualitat, ha de tenir un entrevistat concret. De nom Ramon, hi ha molts Ramons, darrerament en aquest programa, de cognom Granja San Francisco, La Miel. És maca, la cançó és maca.
Sí, està bé.
T'agrada,
Querido conductor.
Ramon Miel, de la Granja San Francisco, Ramon La Miel, és director del Servei Català de Trànsit, sempre és un entrevistat molt agraït, Pol? l'has tingut, no? De tant en tant. Sí. S'expressa bé.
Sobretot quan s'acosta la Setmana Santa i Sant Joan.
Ara bé, resulta que, preguntat pel petit problema que tenim a l'AP7, amb retencions de 50 quilòmetres, de res, bueno, en aquest pont, l'única resposta que se li acut és, bueno, doncs, que estan mirant de posar un altre carril per quan hi hagi moments una mica complicats. No sé, Rick, eh? No ho acabo de veure clar. És una mica solució Pepe Gotera i Otilio, eh? Al bulto.
No, però funcionen, eh?
Els tertulians teus aquell dia van dir que és com desabrochar-te el botó del pantaló quan menges molt. Val? Que era, ara que ho penso, sí que és solució. Perquè la
pots menjar més. Aquí la felicitat... No, no ho deien en positiu.
Jordi, estaràs amb mi. La felicitat que sents quan et descordes un pantaló que t'apreta... No, Pol?
I segueixes menjant, eh? Perquè home, en aquesta teoria és... Et desapretes el pantaló perquè no pots més, afluixes el pantaló sí. I veus que... I cap a un altre costat.
Hi ha una variant que és l'hora de fer la migdiada, quan ja s'ha acabat, que estàs com un bacó, i llavors fas una migdiada que dius, això és el bajar a un altre... Per tant, Ramon Lamiel, molt a favor de la teva solució, no hi creia, eh? Però ara m'he autoconvençut com amb tantes coses, Pol. Però no acaba aquí la cosa d'entrevistes polèmiques. De los creadores...
Polèmiques?
Sí, sí, sí. De Pepe Gotera i Otilio, Francisco Ibáñez a tope, arriba les plaques solars subvencionades.
Home...
Ho agafes, la cançó? Consíguenos un poco de dinero.
Crec
más.
Que sí.
Perquè durant la setmana, entre altres dimes i diretes, que maca, l'expressió també, dimes i diretes, heu parlat d'aquesta tendència, diria que una de les teves petites obsessions, és que ho has tractat igual
sí?
Sis o set vegades.
Això de les plaques?
Des de que portes aquí a Radio Estel, des que estàs aquí
bueno, és que,
com a líder d'opinió...
És que serà... Jo estic convençut, bé que et dic ara, no ho dic en broma, jo estic convençut que serà un dels grans maldecaps de l'economia domèstica que tindrem tots en aquests propers anys, que és com fer front a casa, al pis, a la comunitat, a la instal·lació de plaques solars.
T'instal·laràs una, Pol?
És que jo estic convençut que... Jo
una
tinc,
placa solar?
Jo, ja n'hi ha.
Una petitona?
On jo visc, ja hi ha plaques solars a la comunitat.
Una per carregar el patinet?
Però
el
és patinet. Que em passarà a mi i a tothom, i a tu, i a tots.
A mi no crec.
Ja ho veuràs com si...
Sí,
guarda't que aquest tall de ràdio. Tindràs aquest dilema, perquè sí. El tindrem tots.
Escolta, una cosa que passa en aquesta casa és que aquestes cadires es baixen. Te n'adones?
No, n'hi ha una.
És aquesta.
Hi ha una... Això és el joc de les cadires.
Sempre agafo llavors, jo la mateixa.
N'hi ha una que volta... T'he de dir que jo crec que l'he tret d'aquest estudi dos o tres vegades.
I torna,
acaba tornant.
Torna.
Acaba tornant perquè mira. Hi ha algú... Llavors és el joc de la cadira maleïda.
Jo començo a dalt de tot, molt segur de dir... No. I acabo com el Trias...
I més avall dirà, sí, sí, sí.
El Trias, que només se li veu les ulleres, saps? Aquí a la taula.
Ah, el Trias el nostre. Pensava que parlaves del Trias alcalde.
El teu és birro, no, home, no. Bueno, escolta, perquè què? El senyor Juanjo Escobar, Escobar no és cap líder narcotraficant en Colòmbia, aquest és un altre Escobar. Parlem del cap de la Divisió de Gestió Energètica de l'Institut Català d'Energia, que el paio va fer una súplica en directe en aquest programa. Si us plau, no demaneu més ajuts per fer una instal·lació de plaques perquè no podem gestionar-les. A veure, Pol, a poc. Es poden demanar? Sí. Tens dret? Sí. Us les donarem? No. Per què? Perquè tenim els funcionaris, els tres funcionaris, que ens han assignat, sobrepassats i no poden donar a l'abast de gestionar gestions.
Em sembla un exercici de transparència envejable.
Tu
saps la feinada que és? Jo no ho he provat, però és una feinada davant aquesta subvenció. Si ja no saps segur que no te la donaran, el millor és que t'ho diguin.
Perdona, Pol, a més, si no recordo malament, va dir que, maleïda sigui, tot i que el procés és sumament complicat, una mica el que passa amb qualsevol gestió per demanar calés, eh? La gent, quines coses, continua demanant i demanant sense cap consideració i no passa res, eh? Jo des d'aquí faig una crida per les risses, eh? Ciutadans de Catalunya, demaneu, si us plau, ajuts per posar plaques solars. Vinga, a reventar-ho tot i que s'espavilin. No?
I això ja ha passat.
Va, doncs més encara.
Bastard.
Tota Catalunya. Ai, que més.
Salut.
Gràcies. Per cert,
què?
Ferrovial.
Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.
Mira David García. David García ara mateix està ballant una sevillana al control tècnic. Amb Jordi Carretero, totes dues de la Garterana. Bé, no tinc massa a dir...
El senyor del Pino va dir que no se van. Que doncs, Ferrovial seguirà sent espanyol, ho va dir
doncs
ella.
Doncs sí. Em feia gràcia que
no
sonés...
Van.
No tinc massa a dir sobre el tema, però em feia gràcia
va
que sonés...
Va fer un Neymar.
Ah, clar, un se queda i després no. no tinc massa a dir sobre tot això, però feia gràcia que sonés aquesta cançó. Per parlar d'una empresa que marxa als Països Baixos. I no per un tema fiscal, mal pensats, sinó perquè consideren que allà tenen més ressò internacional. Ole, ole, És que no tenen... Dona igual.
No cal dir res més. És que... No cal dir res
més. I què decimos? Clar. Pues di eso mismo. De tot el tema, el que més m'agrada és que Pedro Sánchez, per una vegada, no surti amb la seva. Així madurarà, així madurarà una mica. I finalment, Pol...
Afas, tertúlia política, és un espai bitllet d'opinió.
Home, clar, jo aquí...
Amb el teu beneplàcit. Era per afegir-te la... Sí, el tens, jo. Era per afilar, per afegir-te la llista.
I fin... Quan vulguis.
Així et busquem dia.
Amb Manolo, sisplau. O Barbeta. Avui està a la tele, Barbeta. I finalment, Pol, no he parlat d'un dels grans temes de la setmana.
Que no?
No. Acompanya'm, sisplau, en aquesta trista història de superació.
De las glorias deportivas que campean por España.
Que val, que a Can Barça no estem per donar lliçons de res, però Fede Valverde, el pajarito, porta 2 mesos cabrejat amb Baena del Villarreal, el paio, després del partit del passat cap de setmana.
M'he perdut amb aquest. Sí, sé que es van estomacar.
Jo t'ho explico. No, va ser
un va pagar l'altre, no?
Clar, Baena està al pàrquing, s'apropa a Fede Valverde amb premeditació i alevosia i li dona un cop de puny emulant els grans, Will Smith. Un Will Smith, però al pàrquing. Aquests són els fets dels quals tenim constància. Arriba el següent partit contra el Chelsea del Madrid i tot el Bernabéu coreja el nom de Valverde. I Valverde es passa, segons les imatges, 1 minut i mig donant les gràcies pel suport. És a dir, la massa és estúpida, però és que ahir, al sortir de l'entrenament, la premsa l'espera i les preguntes eren: com estàs anímicament, Fede Valverde, després de fotre un cop de puny a un company?
Rocky Balboa.
Tu entens alguna cosa?
No entenc res. De fet, el primer que no entenc és com pot ser que els dos, que són d'equips diferents,
sí,
coincidissin al pàrquing. És que no ho entenc.
Perquè Valverde va anar a buscar-lo. Valverde tenia el cotxe a un altre lloc, però ell va anar
a fotre... Va anar expressament...
Ell va sortir del vestuari amb el puny així i va agafar
carrerilla
i pam.
Però això és perquè s'havien dit coses...
I té, sí,
el canvi, o ja els hi venia d'abans.
No se sap. Se venia d'abans, jo crec. Escolta, les coses que passen al futbol espanyol, meravellós.
Bueno.
I fins aquí el despropòsit d'avui. Ja tenim aquí a la Olga.
Tot bé.
I a la Raga.
Molt bé.
Molt bé, sí.
Molt bé, així m'agrada.
Sí. Avui sí que és divendres.
Ui.
Però teniu... S'us ha fet estrany o no, la setmana? S'us ha fet estrany la setmana o no?
M'ha semblat una setmana de 8 dies.
Ara ho parlarem.
A mi molt rara.
Doncs ja està.
Sí. Però és divendres, avui.
Benvingudes.
Això és dijous paella, Rafa divendres.
Sí.
Són els referents.
Escolta'm, no et queixaràs si és el dia preferit de...
La setmana que ve són 5 dies o 4?
Sí, són 7,
5 laborables per nosaltres.
No, 7.
5 i Sant Jordi, que tu no vens, però aquí la resta de mortals...
És Sant Jordi, ja, la
és veritat, 7, 6
ja?
laborables.
Diumenge, clar.
Clar, sí.
Tu vens, no?
Jo sí. Jo sóc la cua del lleó. Com sempre, com cada dia.
Em mossegaré la llengua per no trepitjar-te la cua.
Millor no mossegar la cua.
Què, posem música o no per sumar aquest moment, Pol?
Sí.
Va, duem. Posem música.
Passa que no sé si ho superarem, això.
Va, posem música.
No és gens fàcil, el duel d'avui. Ja no t'agradarà cap ni una.
Comença per les fotos, si un cas.
A veure.
Ostres, tu. Jo dono suport a la candidatura de la Mercè Lodi amb el seu mític Baile del Gorila.
Molt bé.
Resistiu-vos, no cal.
És la cançó que es posa per marxar.
No ho feu, aguanteu.
És que ho sents i ho has de ballar.
I què, no, ho sents i res.
I estàs a punt d'explotar, però abans ho balles. Mira, això et proposo...
Sí, és molt millor. Un diumenge al matí...
Sí.
Què prefereixes?
Obres del veí?
Despertar amb el trepant del veí o... amb aquesta...
El trepant, ja està.
No cal dir res més.
I entre el trepant i la meva no et sabria dir. Jo sóc la Maria Isabolga i el meu Antes muerta que sencilla.
Antes muerta que sencilla. Hay que
crida menys, ja has guanyat, eh? O sigui, crida menys. Vull dir,
escolta,
ja porta, que has
posa Habana un altre ja cop. Posa Habana, recuperem
Habana. Ah, l'Habana del...
De la Camila.
La Camila Cabello.
La.
O la Su, no ve la Su avui.
Ve la Su avui a un quart de 12.
I no teniu res de la Su?
Sí.
Qui és la Su?
La Su, la cantant.
Sí, tens alguna
canta el karaoke.
Què teniu? Teniu tot el disc del karaoke o no?
Sí, ha estat...
El teniu sencer?
Sencer.
Posa Enamorado de la Moda Juvenil.
És que aquest és el fader d'avui.
Bueno,
per sonarà d'aquí, bueno, sonarà d'aquí. Ara ja l'estrà...
Pues
o sigui, és la teva preferida del disc.
M'agrada bastant.
És que està molt bé la versió que ha fet.
I en directe també està bastant bé.
Sí, clar, perquè tu l'has vist
unes
en directe. Quantes vegades?
No ho sé, unes quantes.
Jo la vaig veure una, però em va impressionar molt positivament.
Molt bé.
Mira, aquesta és la versió de...
Sí, no, però si ja la conec, però si l'heu de posar...
Des
si
que la posarem posar, abans d'arribar a les 11.
Si l'heu de posar... Doncs posa karaoke. Karaoke, a quina hora sonarà?
La karaoke sonarà per la revista.
A veure, com que no guanyaràs, tria quina vols que soni.
Sí.
No, que no guanyaràs.
Ja, per això em fas triar ara.
Sí, a veure.
A mi m'agrada molt la Nota de Voz.
Nota de Voz
t'agrada. Que és com que és el primer single que vam conèixer de karaoke.
Sí. Esteu estressant molt els tècnics.
No. És la 1.
Patint.
És la 1. Mira, mira, mira.
Jordi està
que va per números, sí, la 1, per... Si va per números, la 1. Si va per números, la 1. Que tu la cantes, veus? Perfecte.
Això és
que 10 empatades.
Sí.
Més, no, si guanyes tu avui, crec que empateu. A més, és legal, vull dir, empateu a dos. Sí, sí. Com que no pot guanyar cap de les dues, que guanyi la 1.
Us agrada tot, eh?
Que guanyi la 1. A quina hora ve la 1?
A un quart de 12.
Perfecte. Doncs a un quart de 12...
Actuarà en directe, eh, Pol?
Sí? Mm? No cantarà aquesta, no?
Espero que no.
La que canti estarà bé. La que canti estarà bé. Bon programa.
Moltes gràcies.
Va, fins... Anava a dir fins demà, no? A les 8. Que vaig perdut.
A les 8 farem camins.
Fins... Ah. Estic fatal.
A les 8 farem camins. Anàlisi, més anàlisi. I David Serra. A tot bé.
I tot, i tot.
La cua del lleó.
Fins dilluns a les 8 del matí.
Matí a Ràdio Estel.
7 minuts que passen de... 7 minuts i escaig que passen de 2 quarts. Això no es fa, Jotxe, eh? M'ha obert el micro,
sí, sí,
aquí,
sí,
fascinada. Fent un karaoke de la Su.
Afinadíssim.
Molt, oi? Que estava amb els cascos, no m'escoltava.
Perfecte, Mercè. L'has clavat.
Va, comença el magazín del matí a Ràdio Estel.
El matí a Ràdio Estel. Amb Mercè Raga.
Què tal, com esteu? Bon dia de nou, salutacions a tothom. Però avui, Jarque, salutació especial als Ikikomoris.
Qui?
Els Ike Comoris.
No sé qui són. No em ve
són,
present.
Mira, jo us ho explico. Són els joves que viuen aïllats a les seves habitacions a Corea del Sud.
No els has vist mai, clar, això?
No, clar, això no els coneixes.
No hi ha manera.
No te'ls trobes pel barri.
Ni per la xarxa.
Tampoc.
No, però la xarxa potser sí,
potser
sí.
No, clar, jo no hi soc gaire, la xarxa.
Ah, així no, així res.
No, no trobarem mai.
No coincidireu.
No, no els trobaràs, no pas. El govern de Corea del Sud donarà 450 euros als mes, al mes? 450 euros al mes?
Sí.
Als joves i Kokomoris de Corea del Sud? Per què? Doncs perquè se socialitzin, perquè com estan tancats a les habitacions. Sí, sí, 450 euros al mes, eh? Clar, és l'enèsima mesura destinada a fer créixer, perquè diré, per què ho fan, això? Per fer créixer la població. En edat de treballar. Clar, tots els que haurien de pencar, ninis...
Tots fan teletreball.
Però si els hi dones diners, ja no tenen al·licients per treballar.
La compraran videojocs, a més.
Potser l'educació, plantejar-te que hauries de
tenir
uns altres valors,
no sé, no
una altra perspectiva de la
no
vida.
Clar, Olga.
Bé. Sí, quan sigui, escolteu la ràdio també, i Kikomoris.
Ai, sí.
Olga Vallejo, la sotsdirecció, què tal? Bon dia,
molt
de nou.
Molt bé, bon dia.
Guions, Marta Jarque.
Bon dia, què tal?
Uri Francisco Casas, també, els guions. Darrere la peixera, en David García. El contingut digital, Eva Cervera, Mercè Mondelo i Vanessa Carrasquilla. I a les vies de so, Jordi Carretero. I un dia més, José Matosas. Nois. No sé si ho sabíeu, però avui és el Dia Internacional.
Ai.
Ho diem tots?
Jo no ho sé.
Ah, no ho sabeu?
No ho mirem mai, el guió.
No mireu el guió.
És una sorpresa.
De la banana.
Ai!
El único fruto del amor.
Cançó la tindreu.
El cervell.
Sí,
tot el que de setmana.
No mengeu plàtans verds. O sigui, quan encara no són madurs,
no.
Fa una fada entera.
No m'agrada gens a mi, no.
Tenen aquells fils i és la consistència de la fruita en si és entre una...
És desagradable.
Molt desagradable.
Molt desagradable. Sí.
Queda entre les dents. No. Mengeu-vos els madurs, els plàtans.
Sí.
Negres. Allò que...
No, tampoc.
Tant,
desfacin, com si fossin Nutella.
Nutella, sí. Repassem. Sí, no, anava a dir alguna cosa així per enllaçar-ho, però crec que... Millor que no. Repassem els continguts del programa d'avui.
El magazín del matí...
Em va obrir totes les portes. Es va engegar la meva carrera.
A Ràdio Estel.
És la Su, no és la Su,
no,
aquesta, aquesta és l'original. És
ara
la
jo, ràdio... fa una veu...
Com haver fumat molt.
O d'acabar-se d'aixecar, no. Del llim,
o les dues coses.
Clar.
Mira, aquesta és l'original, Radio Futura, Enamorado de la moda juvenil. I amb aquesta movida madrilenya nosaltres repassem els principals continguts del programa d'avui. I és que, després d'aquesta taula de redacció, que encara no hem començat, i ja anem molt tard, vindrà el magazín de Ràdio Estel, el magazín del matí a Ràdio Estel, la cantant Su, que està a punt d'estrenar nova gira del seu darrer disc karaoke. Amb tres discos a la motxilla i només 23 anys, ha creat el seu propi univers sonor i també Ejarque,
sí.
Compta amb un exèrcit de fans incondicionals.
Intergeneracional, a més.
Anava a dir, de totes les edats. Sí. Dissabte, que ve, retorna la cantant Su als escenaris amb el seu darrer disc, com dèiem, Carau, que serà el 22 d'abril, dia abans de Sant Jordi, i ho fa per la Porta Gran, convertirà la Sala Apolo de Barcelona en un karaoke All Stars. Jo aquesta... No, saps quina demanaria aquesta jo de la Su? La tan de bo.
Sí, més que aquesta. A mi aquesta m'agrada, per cantar aquesta... el karaoke.
Sí?
Sí.
A mi el tant de bo m'agrada.
El tant de bo també.
I em sento trossis i tot, crec. Sí, aquest és el que em sé. No?
Jo no conec massa la seva discografia.
Em faria gràcia a tu cantant la Su, perquè crec que teniu veus molt diferents.
Sí, molt complementàries, eh?
I aquesta,
dos universos...
La que està sonant, no.
Això no era promo de...
De TV3, sí, de Cançó de l'Estiu.
Ah, això és el paparaparapa. Parara papà, parara patxin.
A veure si arriba. Ja veuràs, està punt. No, encara no. Mira, la deixem de fons i quan soni el tant de...
Callem.
Sí. Va, abans de les 12 vindrà la Su. També abans de les 12 tindrem a la periodista sommelier i directora de Badaviva, Vicenç, que ens parlarà dels 100 anys d'història del cell. Mira, oita. Ara, que oita.
Ara.
Sí que l'he sentit, sí.
Però això al karaoke, ja en plena nit, no animes el personal, eh? No. Amb l'altre potser sí, que, no, que arrenques algun aplaudiment.
Perquè ja no s'afina aquelles hores. Les hores del karaoke no són per afinar.
A veure, no, jo no afino mai. Per tant, no ho diríem.
Escolta, mira, anem afinant els continguts, perquè dèiem que estarem amb la Eva Vicenç, que ens parlarà dels 100 anys d'història del celler de Peralada. A les 12 tindrem a la Thaís Gutiérrez, que ens portarà els imperdibles d'aquest mes d'abril. També tindrem l'Anna Puríssima Grinyà, que ens recordarà que tal dia com avui es va enfonsar el Titanic fa més de 112 anys. La història de Leonardo DiCaprio i Kate Winslet, la veritat és que ens la sabem de memòria tots, no cal repassar-la de nou, però sabíeu que hi havia catalans al Titanic a bord?
Sí, no. Són a tot arreu els catalans.
Sempre hi ha catalans.
Doncs repassarem amb l'Anna Pris els catalans del Titanic amb noms i cognoms.
És una relació.
Sí, home, sí. I a la part final del programa avui tindrem el Ramon Pardina, que com sempre ens farà jugar una mica amb els seus coses poc conegudes de personatges relativament coneguts. Avui ja podeu començar, vols fer un spoiler, a estudiar de valent la biografia de l'actor Gérard Depardieu. Perquè serà un dels protagonistes. Però abans farem un tomb pel Primavera d'Art, Olga, la mostra d'arts escèniques del carrer que ja ha començat al Morell, a Tarragona, i tindrà lloc tot el cap de setmana.
Vaja,
després ho explicarem, sí, sí. I posarem la lupa. I amb el nom del guanyador de la cistella que aprova arribarem, si tu vols, a les 2 del migdia.
Al matí, a Ràdio Estel.
357, a punt de començar, ens hi posem.
Comença la taula de redacció.
Com es presenta l'actualitat?
Mira, doncs avui amb crisi climàtica. Ara veiem imatges de Florida, que estava inundada, la part sud-est, amb unes tempestes que feia 1.000 anys que no passaven. Deien que passen cada 1.000 anys.
No,
sí? No sé si s'han equivocat, amb sí. Un zero de més, però feia molt, molt, molt.
Amb canoa anaven els habitants, sí.
En Ron DeSantis.
El Ron DeSantis l'hem vist de fons.
A fer declaracions. Doncs s'ha publicat un estudi a la revista Science sobre un dels efectes de la crisi climàtica, l'escalfament global i les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle. Són les sequeres flash. Són les sequeres que es desenvolupen de forma sobtada i estan pràcticament arreu del món. Cada vegada, a més de les sequeres convencionals, com la que estem patint ara a Catalunya, doncs aquestes sequeres flash són més comuns.
I seguim amb sequeres, perquè Doñana torna a ser notícia.
S'intensifica la crisi de Doñana. La Unió Europea amenaça Espanya amb una multa milionària pels pous il·legals que hi ha a Doñana i pressiona perquè es compleixi la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 2021 que obliga el país a actuar. A l'Ara entrevisten l'Eloi Revilla, que és director de l'estació biològica de Doñana, els que justament dimarts varen publicar un estudi que alertaven de la situació del parc. Recorda, Revilla, que s'ha d'actuar com més aviat millor perquè, si no, el problema s'aguditzarà. A l'entrevista l'acompanya una fotografia d'un mateix espai de Doñana el 2011 i el 2020 i semblen dos universos diferents. Fa 12 anys hi havia una llacuna i ara només hi ha verd. Bé, ara deu ser encara pitjor. El 2020 només hi havia verd i un senyor que passejava per allà. Diu que després de 20 anys sense fer res s'han de seure totes les administracions, oblidar eslògans i treballar de debò en les solucions. A La Vanguardia també li dediquen una doble pàgina a Doñana. Per qui estigui perdut i ara no sàpiga gairebé què està passant al parc, doncs expliquen el més destacat d'aquesta crisi política i ambiental. D'on ve, quants pous il·legals hi ha, que hi ha uns 1.000, quina és la finalitat de la iniciativa del PP i Vox o perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va condemnar Espanya.
Seguim amb verd, amb una bona notícia.
Sí, ahir es va inaugurar a Barcelona el jardí vertical que està en un mur exterior del CaixaForum de Barcelona.
Home.
Encara recordo quan vam dir a la Caixa anuncia que hi haurà i que en David Serra va dir cauran aquests arbres. De moment s'aguanten. Mira, són 535 metres quadrats amb 19.000 plantes i fins i tot hi ha arbres suspesos.
Ep.
Això s'ha de veure, eh? És la imatge protagonista del Mirades de l'Ara, per tant, les dues pàgines centrals, milionari, i respirar aquest verd, per si no, per començar...
Un tastet.
Sí, un tastet.
Vinyeta que ens recomanes aquest divendres.
Doncs la d'en Jordi Duró, el de Fit a Fit de l'Ara, veiem un llevataps que travessa un euro pel mig i el destrossa. El text que l'acompanya diu... Un 80% dels autònoms no perceben una millora de la seva situació econòmica. No sé per què, però no... Això últim és meu. Que s'està fent de nit?
Sí, s'està fent de nit ara mateix, però estan fent proves. Mira, saludeu a la càmera, ja està...
És que cada vegada veia més fosc i pensava, no sé si és una percepció meva...
Que estiguem fent el camins, no?
Sí,
bona vesprada, Olga. Bueno, escolta, a notícia que nosaltres continuem, sí, que ells vagin jugant. Què t'ha agradat saber?
Que el Congrés dels Diputats debatrà una proposta de llei de Teruel Existe perquè els establiments d'hostaleria, restauració, petits comerços, inclosa la venda ambulant, que ofereixin serveis a pobles de menys de 200 habitants, s'incloguin a la llei d'economia social i que es dotin de beneficis fiscals. Ho expliquen al País i crec que el titular respon a la perfecció a l'esperit de la proposta de llei. Salvar el bar del poble per salvar el poble.
De què parlarem els propers dies?
Doncs de les jornades laborals de 4 dies, de 4 de 7, en diuen. Ahir es va publicar al BOE la convocatòria d'ajudes per a les empreses de menys de 250 treballadors que redueixin la setmana laboral a 4 dies, això sí, sense retallar el salari, un detallet important. Aquestes empreses poden demanar ajudes de fins a 200.000 euros si durant un mínim de 24 mesos, que són 2 anys, redueixen un 10% la jornada laboral. Ha d'afectar com a mínim el 30% de la plantilla, si tenen fins a 21 treballadors, i si en tenen de 21 fins a 249, doncs a un 25% de la plantilla. L'objectiu, doncs, millorar la productivitat en petites i mitjanes empreses privades que tinguin una activitat industrial.
Clar, que siguin del sector industrial. Sí. L'entrevista que no ens podem perdre avui.
La contra de l'avantguardia. Entrevisten en Sean Carroll, és físic teòric, autor de les idees fundamentales de l'universo. Segons Carroll, viurem l'univers en la mesura que intentem comprendre'l. Ara l'haurem de comprendre, està clar. Amb aquest destacat ja veus que ell o és físic o és filòsof. Eh? Diuen aquestes frases senzilles...
O les dues sembla... coses.
Que... Mira, o escolteu, que escoltin els descarreguin el Joan Anton Català d'ahir que va parlar de l'univers.
I aquesta, ell també fa referència a l'expansió de l'univers. Sembla que no diuen res, però se li pot treure molt de suc aquesta frase. De fet, és una pàgina d'entrevista. El físic ens anima a entendre la física quàntica, la de partícules. Diu que cal eixamplar el cervell i que fem estiraments. Entenc que són estiraments metafòrics. Diu que Einstein, per exemple, no va poder demostrar que existissin els forats negres o el Big Bang, però ho va predir amb un llapis i un paper. Estava fent aquí els estiraments. Assegura que les grans idees aconsegueixen canviar el cervell. I per anar-hi pensant, tot i que potser ja ho sabeu, fins a Einstein el temps era per tothom universal i absolut en l'univers, fins que ell va demostrar que el temps és personal i relatiu i depèn del moviment de cada cos. Un moment, perquè torna a haver-hi una frase d'aquelles de cadascú té ara mateix un ara mateix diferent. El teu ara és diferent del meu ara.
Ai.
Ostres, tu. Ho recomanem, això, per entendre millor a l'univers. Després aneu cap a l'avantguàrdia.
El llibre. Home, jo em vull comprar aquest llibre.
I abans de llegir el llibre, escolteu el Joan Anton Català d'ahir, que va estar meravellós.
És boníssim.
De l'univers, és que és boníssim. A Ràdio La Carta, www.radioestel.cat. Olga, aquella informació que estaves esperant.
L'evolució del campionat mundial d'escacs.
Home, estàvem esperant
ara sí.
Tots.
Què li està passant al Ding? Recordeu? Leoncho García, periodista del País, ens il·lustrava fa un parell de dies que el xinès Ding, número 3 del món d'escacs, estava molt desorientat i va perdre un parell de partides amb el rus Neponyashi, número 2 del món. Què ha passat? Doncs que en Ding està remuntant. Recordeu que Leoncho deia feia pena fer-li una pregunta?
El vell truc, eh?
Ha despistat i escolta'm... Iau,
una finta i endavant.
El marcador està 2-2, queda molt. Ai. Recordem que poden ser fins a 14 partides les que estan previstes. El Leoncho explica fil per randa la recuperació de Ding, que recorda que està sent un dels inicis de campionat més excitants de la història dels escacs. Oh. Ja sabia jo que aquesta no ens l'havíem de perdre, eh? Sembla ser que en Ding... És que ho viu molt. Jo
no, també. I tant.
Clar.
Jo és que ja el Ding ja el conec. Mira, en Ding estava enfonsat perquè fa poc que ho havia deixat amb la seva xicota.
Ai.
Això et desconcentra.
Això és fatal.
Això és fatalíssim.
O t'ajuda molt a ser creatiu o t'espista. Això ja se sap. Si ets artista, però és
depèn
que, clar,
com et ve.
Jugues escacs. A més, havia deixat l'hotel oficial perquè deia que era massa luxós i ha tornat a l'hotel oficial i li està sentant bé.
Clar.
Ding, atenció al que diu el Leoncho, Ding ha dejado de ser alicaído, el alicaído del lunes para convertirse en una fiera hambrienta.
Oh, per favor! Perfecte.
Seguim parlant d'escacs, eh?
M'encanta aquest titular. Tinc ganes... Crec que un dia hem de trucar al Leoncho Garraf.
Home, per favor, Leoncho.
No?
Home,
perquè,
sí.
A veure...
I ens ha d'anar fent un minut a minut del campionat. Ai, va, que avui és divendres, per tant, és dia d'estrenes.
Charles D'Artagnan. Desde niño he soñado con ser mosquetero.
Em dic Olga Vallejo i des de niña he soñado con ser mosquetera. És veritat.
Què fas aquí?
Però no volíeu ser mosqueters?
I tant. Jo tinc una disfressa de mosqueter.
Jo volia ser indiana.
Bueno, jo volia ser mosquetera, però, no mosqueter. Jo volia ser mosquetera.
Sí, tu veus?
T'es mosquetell.
No, no soc de coses dolces. No,
però tu feies esgrima.
Sí, però tu ho has dit, feia. Encara no m'han trucat.
Bueno, però ho vas intentar, que això ja està bé.
A veure, nova adaptació de l'obra d'Alexandre Dumas. Després de 60 anys torna una versió francesa d'aquest clàssic d'aventures. El títol, Els tres mosqueters, dos punts, D'Artagnan. A veure quan diu, Els tres mosqueters, Olga. De moment ens quedem amb D'Artagnan. L'Athos i la Milady de Winter estan interpretats per dues superestrelles del cinema francès. Vincent Cassel i Eva Green, i justament a La Vanguardia l'entrevisten a ella. El destacat, la meva Milady no és psicòpata, és una feminista avançada al seu temps. I en general li ha agradat bastant a la crítica. Espero anar-la a veure i comentar-la. A veure,
a
què tal?
Per això dius que tu avui et quedes amb una altra pel·lícula, Olga, que podrem veure sense anuncis per la televisió convencional, que això és meravellós.
Encens la televisió i la tens allà. Ni Perfecte. Plataformes ni mandangues estranyes. Avui, quan passin 15 minuts de les 10 de la nit a la 1, fan aquesta meravella.
How'd I got the convention, honey?
You were the big kid of the show.
It's fantastic. It's, I love the computer business.
For 15 years, Harry Tasker's been leading a double life.
Mr. President, one of our...
Re, Double Life, que en anglès aquest tràiler no el coneixem, perquè el 94 les pel·lícules, els tràilers, es veien en castellà.
Clar.
Potser no l'heu reconegut, però això és una pel·lícula de James Cameron, amb Arnold Schwarzenegger i la Jamie Lee Curtis, una meravella, amb un tango, que aquella època també sonava Essència de Mujer i altres pel·lícules, però que s'ha de veure aquesta pel·lícula. Si s'ha vist, s'ha de tornar a veure.
Sí, mentides de risa. I s'ha tornat molt, a veure? Fa molt que no la vaig veure.
S'ha de tornar a veure.
Però s'ha de tornar a veure. Abans d'arribar a les 11, va, que torna... Ai, fa cosa dir-ho. El format Max Mix.
La imatge és tendència.
Max Mix, el auténtico.
Em fa moltíssima gràcia, això.
Mira, Uri, tenim...
A mort te vaig.
Mira, no, però 4 minuts com que l'enamorada de la moda juvenil ja m'hi ha sonat. O sigui, que tranquil, tens...
Ah, bueno, perfecte.
3 minuts.
És que avui estic molt content, Mercè, perquè de totes les imatges del dia que podien ser tendència, per primera vegada n'hi ha una que és ben bé el que es coneix com el meu gènere.
Del teu gust.
Sí.
Que bé.
A veure.
Sí. La bona cara.
La podreu trobar a l'edició digital del diari ABC i és una fotografia d'arxiu de la banda més gran de la història del metall. Evidentment estic parlant de Metallica.
Potser haguéssim hagut de fer com un avís, no? Abans de...
Jo m'he tret els auriculars.
Veníem del tango.
Baixem, sí, una mica el volum. Gràcies.
Què és aquest enrenou?
Enrenou, això és metall pesat.
Això a les 11 del matí t'explota el cap.
Perdona, però a les 11 ja hauríem d'estar tots desperts i treballant, eh? No pot ser això.
De totes les alarmes s'encenen.
Els 4 genets de l'apocalipsi han estrenat aquesta matinada el seu 11è àlbum d'estudi, 72 Seasons, una alegoria dels primers 18 anys de vida que equivalen a aquestes 72 camps vist d'estació de l'any. Perquè fa una idea del nivell de fanatisme que genera Metallica, la premiere del disc s'ha celebrat a diferents cinemes d'Estats Units. Per projectar una pel·lícula, no. Per escoltar el disc en primícia en el que s'ha batejat com a Listening Party.
Però que maco compartir amb gent que li agrada la mateixa música que tu.
Mira, queda't amb aquestes paraules teves i ara ho veuràs. L'usuari @blazeofjoey ha penjat una fotografia amb la que deu ser la seva parella, sostenint un parell de pintes de cervesa, tot dient anem al cine a la festa de l'escolta de l'Ista Metallica, vaig borratxo i és de dia, i vosaltres?
Ara adéu.
Confirmes que seria bonic anar cada... a un cine heviates de 50 anys?
A veure, cadascú decideix com va al cine.
Home, deu clar.
Haver deixat les butaques... fetes,
no vulguis, bueno, no vulguis ni pensar.
I els lavabos.
Aquell cinema.
Sí.
Per amenitzar la rapsòdia, el mestre Matossa s'ha tret la pols al violoncel.
Crai,
i ens interpretarà una versió de l'immortal Enter Sandman dels Reis del Thrash Metal. Potser és més de Radio Estel, això, aquesta versió de Beyoncé.
A mi m'agrada, sí.
Jo aquesta hora ho porto millor, això.
Sí, no? Sí.
Carai, José.
La xarxa bull amb els Reis del Metall. Els Metallica estan d'estrena. És possible que no us importi un carall, però no es farà cap mal agitar la melena.
Uf, uf, és que... Puri, et sap greu, tio.
És que, quan no us agrada el tema, ni la rapsòdia més
entrem,
bonica...
Molt suadet, això.
Però
sí. Sí que ja suo, sí. Aquí.
Jo crec que aquesta setmana has tingut millors moments.
Home, vaig començar a dalt de tot i acabat a baix de tot.
Va. Mira, tens 30 segons.
Bueno, escolteu-vos el disc, és una passada. El crític de l'ABC, Nacho Serrano, l'ha deixat a l'alçada del batum.
Val.
Ha dit que no val per res la pena, que està molt trillat i tal. Però és que no demano només a Metallica. Un disc cada 2-3 anys, amb una gira, repassant els clàssics i anar-hi.
I ja està.
Hi haurà concert al Wanda... El que era el Wanda Metropolitano, que ara es diu Civitas, no sé què, a l'estadi de l'Atlètic de Madrid. Em sembla que és... juliol, 12 i 14 de juliol.
Perfecte.
Ens veiem allà.
Dos dies.
Tu i ens hi veiem, eh?
Són dos dies perquè fan repertori diferent cada dia.
Fantàstic. Va, que arribem a les 11 i ho fem amb un altre tipus de música.
Per favor.
És que avui la tindrem...
No em miris així. És molt millor Metallica. Bueno, és igual.
Ah, escolta, són gustos. No, a mi, jo em quedo amb ella.
A mi t'agrada la Su.
Sí. La Su, a un quart de 12, estarà aquí al matí a Radio Estel, presentant-nos la seva nova gira del seu tercer àlbum Karaoke, que sona així de bé.